Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Jo, l'equip periodista científic. Ara estàvem comentant amb el Marc Serra les xifres que cobraven García, De La Morena, i jo he apuntat, entre d'altres, Carlos Herrera, i...
Com aquí?
Ara estava dient que...
Com RAC1?
No, vull dir que és allò que dius...
Zero amunt, zero avall, no, senyor Marc?
Arribo a caure una mica més cap al sud i, escolti, estaria cobrant altres tarifes.
O no.
O no, exacte, o no.
Això no
se sap mai, té tota la ronda, això.
Ara, el que sí se sap...
Sí.
Perdó, anem a la sortida. Sí, ara què, el senyor Bosch?
Ara anem. Sí, sí, digui.
Abuelo està molt desmarxat.
No, perdona, senyor Bosch.
Últimament està molt...
Digui, sisplau, la pura veritat.
Bueno, un moment, deixi'm explicar als oients el que avui hem conegut. 18 investigadors mundials de primera fila creuen que és possible, no que sigui, sinó creuen que és possible que el coronavirus sortís per accident d'un laboratori de Wuhan.
Toma!
En una carta publicada a la revista Science, critiquen les conclusions de la missió enviada per l'Organització Mundial de la Salut a la Xina, que d'això vam parlar amb el Josep Corbella, i estava d'acord amb nosaltres, van fer un treball sota coacció del que els van deixar fer els xinesos. Per tant, van fer aquest treball que no van poder esbrinar pel seu compte, sinó que van estar permanentment vigilats per les autoritats xineses.
I van dir, aquí podeix ver i aquí no podeix...
Exacte. Per esbrinar l'origen de la pandèmia. Els investigadors no descarten cap hipòtesi i reclamen una investigació completa i autèntica. A veure, Dani, què en sabem més d'aquesta carta?
Doncs sí, a veure, aquests hi ha hagut, doncs, home, bastant rebombori en l'àmbit científic, perquè són 18 científics, a més són de primer nivell, de la Universitat de Harvard, de Stanford, de Yale...
Jo no, però els de Stanford, els de Stanfis, els de Stanford... Fa temps que ho dic,
Anem a pams, perquè crec que això és molt important, perquè si 18 investigadors mundials de primera fila creuen que és possible que el coronavirus, tesi que alguns han mantingut durant molt de temps, ha sortit d'un accident del laboratori de Wuhan...
O no.
Bueno, que ells creuen que és possible. És interessant saber quins són els seus arguments, Dani.
Sí, a veure, ells no diuen que hagi passat això. Diuen, escolti, no es pot descartar. Critiquen molt l'informe aquest, que jo recordo que vau comentar aquí amb el Josep, amb el Corbella, que van fer, recordem, una missió conjunta, van fer un informe a l'Organització Mundial de la Salut i la Xina. Què deia aquest informe? Deia que un accident de laboratori era altament improbable i que, en canvi, la transmissió natural des d'un reservori animal, o sigui, el que hem sentit sempre del ratpenat, un animal al mig i a les persones, era molt probable. El que diuen aquests investigadors és, escolti, aquestes conclusions no hi ha dades que les suportin, o sigui, no hi ha proves per afirmar això.
Exacte.
I recorden...
No hi ha proves per afirmar el ratpenat.
No hi ha proves per dir que l'accident de laboratori és molt improbable i que la transmissió natural és molt probable. Ells diuen, escolti, això, en ciència, una cosa que hi ha és que les afirmacions s'han de demostrar amb proves. Llavors, per exemple, una cosa que fan molt els xarlatans i que fan molt els pseudocientífics és que parlen molt, però hi ha molts vídeos de YouTube, però no aporten proves. Llavors aquests científics diuen, escolti, aquest informe de l'OMS no es basa en proves, no hi ha proves concloents, i recorden les limitacions amb què van haver de treballar, no? Que, doncs, efectivament, com ara recordàveu, home, doncs els experts de l'Organització Mundial de Salut van anar allà, però van poder fer coses de manera limitada, i a més hi havia passat més d'un any de l'inici de la pandèmia.
Deixa'm dir que quan van acabar aquestes conclusions, que les van comentar, com tu dius, amb el Josep Corbella, ells van dir que era, les primeres conclusions, que era extremadament improbable, però que deixaven una mini porta oberta. Unes setmanes després, l'OMS va matisar que totes les hipòtesis continuaven obertes, és a dir, que van deixar una mica més oberta la porta.
Doncs aquests l'obren encara una mica més, i el que diuen és... Escolti, el que s'hauria de fer és investigar bé. Sí que és cert que després d'un any i escaig, i en un país com la Xina, que tampoc és el més obert del món, doncs és molt, molt complicat, no? Jo no sé si arribarem mai a saber exactament l'origen del virus.
Perdó, el silenci, la resta, a tu no, Dani, evidentment. No, anava a preguntar-te... Per què és tan difícil determinar l'origen del...
Bé, primer, és com anar a buscar, has de fer un treball forense d'arribar, doncs, dels pacients, dels primers que van arribar. A més, pensem que els pacients al principi, doncs, bé, tenien una... No era una malaltia que... extremadament rara, en el sentit de es podia confondre amb una grip greu, amb una pneumònia, i per tant has d'arribar al primer pacient. O sigui, has de fer una anatomia allò forense d'arqueologia, d'anar tirant enrere, i a partir d'aquí, clar, com ha arribat a aquella persona, no? Ha arribat a través de... O sigui, a identificar tot això ja setmanes o mesos després, és molt, molt complicat d'on va sorgir exactament el virus. que es diu, el més probable segueix sent que s'originés en un ratpenat, saltés a una espècie animal intermitja i
segur,
després a les persones.
Segur.
Ara, hi ha qui diu, escolti, no podem descartar, molt a prop del que es considera la zona zero,
hombre,
doncs hi ha l'Institut de Virologia de Wuhan, està a 14 quilòmetres del mar, del mercat que es considera doncs, el focus acusatiu.
Ei,
escolti, podria ser, no podem descartar, que investigadors d'allà, sense cap malícia, no s'està parlant que fos una cosa deliberada, senyor Marcelí, sinó que hi hagués un accident...
Bueno, això tampoc, perdona. Si deixem la porta oberta a que pot ser un que pot haver sortit el coronavirus d'un laboratori de Wuhan, també hem de deixar la porta a que s'hagi fet amb malícia.
I
això sense fer cap malícia... No ho sabem.
No ho sabem,
si una cosa no la sabem,
exacte,
tampoc sabem si això ha estat un experiment que ha fet el govern xinès, o vés a saber qui, presumptament, no ho sabem, i per veure... O sigui,
a veure què passava.
A lo millor ha estat un accident, o a lo millor no ha estat un accident. Ha estat una prova.
Però...
Exacte, l'única... Normalment, el més probable,
vol dir que saps alguna cosa i estàs molt nerviós.
Si
això fos un interrogatori...
Jo el que vull dir és que si en aquest cas aquests 18 científics de prestigi obren la porta a que s'investigui més profundament aquesta qüestió, també hem de deixar la porta oberta...
A la dolenteria.
Exacte.
Humana.
Exacte, perquè a més això ha passat, i jo recordo que als anys 70, per exemple, a Rússia, el que llavors era la Unió Soviètica, doncs feien experiments amb material biològic i van tenir, en aquell cas era un accident, i en una ciutat de la Unió Soviètica, a Ekaterinburg, em sembla que es deia, van morir més de 100 persones de la població civil, perquè hi havia un laboratori amagat.
Fixa.
Per tant, accidents d'aquests n'hi ha hagut. De fet, una de les coses que se sap és que l'Organització Mundial de la Salut, ja el 2004, va expressar preocupació de fugues de virus en alguns laboratoris de la Xina. Doncs que potser les condicions de treball doncs no eren les de màxima seguretat que potser sí que tenen altres països. Quedi clar, aquests científics no diuen que el virus hagi sortit del laboratori. No diuen això, diuen, escolti, es va arribar a unes conclusions que no se sustenten en proves. No es pot dir que és altament improbable perquè no ho sabem, no.
Mm-hmm.
I sí que és cert que un any i mig després on estem ara, i amb unes autoritats xineses, doncs que
no deixen investigar.
Clar, doncs ara serà molt, molt complicat. I han sortit altres científics arrel d'aquesta carta, també doncs eminents, dient que aquesta carta és una barrabassada i que tot apunta a l'origen
animal
i que, per tant, això és marejar la perdiu. I d'això, llavors, bé, hi ha
quan diuen tot apunta a l'origen animal, aporten proves?
Bé, el que aporten sí que hi ha proves de laboratori que diuen que l'estructura, el genoma d'aquest virus, doncs coincideix amb que s'hagués fet... O sigui, que no s'ha fet expressament al laboratori. Això sí que hi havia alguns estudis que mostraven que tenia tot el sentit que d'un virus de ratpenat hagués evolucionat a un virus que podia infectar els humans. Però bé, les portes... No sabem l'origen. L'origen i volen seguir investigant. Sobretot això és molt important, tenint en compte que no serà, que hi haurà més pandèmies en un futur. Llavors, és molt important per prevenir-les o per poder-les detectar precoçment, no saber d'on surten els virus, com es contagien, per intentar minimitzar i que no torni a passar. Però jo crec que això és una cosa que en seguirem parlant les properes setmanes, perquè suposo que el govern xinès, doncs, aquesta carta no li haurà fet gaire gràcia,
no.
O cap ni una, i potser, bueno, ja veurem com evoluciona i ho haurem de seguir.
I estan allà netejant el laboratori.
Clar,
a tope.
Clar, en un any i mig han tingut
temps
de fer i desfer.
És com la seu del PP amb el cas Bárcenas.
No queda ni un paper.
Bueno, va quedar un ordinador trinxat.
Però bueno, hi ha hagut precedents, o sigui, ha passat, i ja dic, l'Organització Mundial de la Salut el 2004 ja va mostrar preocupació per les condicions de seguretat de
ses
vídeos xinesos.
Tobane, què opines?
Fíjese
usted,
Vanessa.
No se puede jugar a ser Dios.
Muy bien. Muy bien.
Bé, aquí, en aquest cas, bueno...
Sí. Per tant, la porta oberta.
Porta oberta.
Parlem ara del Regne Unit, perquè...
Què
ha passat? Doncs està vivint un moment contradictori. Està registrant un important increment de casos de coronavirus per culpa de la variant Índia. En només una setmana s'ha passat de 520 contagis amb aquesta... de 520 contagis diaris a la variant de 1.313 casos. I Boris Johnson no descarta haver d'aprovar noves mesures restrictives. Recordem que ara mateix Gran Bretanya va obrir els pubs, la gent ho va celebrar, una mica com aquí, no com aquí, que estem en un moment, no li veu ninguna gràcia, en el moment en què estem d'eufòria. Doncs el Regne Unit ha viscut l'eufòria i Boris Johnson no descarta bé de tirar enrere, de posar, d'aplicar mesures restrictives si la varietat de la, en aquest cas, la variant Índia, continua creixent.
You're right to raise the Indian variant or B1617.2 as...
És una variant que ens preocupa. Estem angoixats. S'ha anat extenent. En aquest moment hi ha una àmplia gamma d'opinions científiques sobre el que podria succeir, però volem assegurar-nos que adoptem totes les mesures de prudència cautela que puguem prendre.
We want to make sure that we take all the prudential, all the cautious steps now that we could take.
Doncs anem a recollir més informació i per això tenim en línia el Sergi Forcada, que és corresponsal de RAC1 al Regne Unit. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Justament aquest dilluns la gran notícia a Gran Bretanya va ser que no hi va haver cap mort per coronavirus i aquest proper dilluns estava previst que bars i restaurants tornessin a servir a l'interior, que reobrissin cinemes i museus i que per primera vegada, des que va començar la pandèmia, s'havia de permetre abraçar persones que no siguin del nucli familiar. Amb aquestes dades del creixement de contagis i amb aquestes declaracions que sentíem de Boris Johnson, totes aquestes mesures poden quedar congelades? En quin punt esteu?
A veure, d'entrada no. D'entrada tot això que està previst, no? Aquesta nova fase de la desescalada per dilluns que ve, en principi quedaria igual, no s'espera que canviïn les coses com a mínim pel conjunt del país, perquè és cert que el primer ministre, no, ara el sentíem, deia que estava preocupat per la variant Índia, però al mateix temps, també des de Downing Street s'insisteix en el missatge doncs, que no volen canviar els plans. Per tant, en principi, de cara a dilluns tot continua igual, el que sí que admeten des del govern que podria canviar és la propera fase de reobertura, que ja seria l'última, la que està fixada per el 21 de juny, que és quan en principi ja s'haurien d'aixecar totes les restriccions. Clar, aquí el que el govern està dient és, bé, mirem com va això d'aquesta variant Índia, que és la que ara ens està agafant una mica de terreny, la que ens fa créixer una mica el número de positius, veiem què passa en les següents setmanes, però sí que igual el pla, aquest final de desescalada, l'hem d'acabar ajornant una mica. Mm. Per tant, per dilluns no, d'aquí unes setmanes ja ho veurem.
Abans comentàvem que s'ha passat en una sola setmana de 520 contagis a 1.313. Com és que aquesta variant Índia s'està extenent amb tanta velocitat pel Regne Unit?
Mira, doncs es pensa que com ja vam parlar en el seu dia doncs, de la variant britànica que semblava més contagiosa, doncs sembla que aquesta també podria ser més contagiosa. D'entrada es creu que va arribar al Regne Unit a través de viatges internacionals, després doncs gent que havia estat en contacte amb viatgers, però ara ja és transmissió comunitària, no? I a més està concentrada en alguns punts del país, no està a tot arreu de la mateixa manera, sinó que està concentrada al nord d'Anglaterra, també en algunes zones de la capital, i en àrees de densitat de població elevada, cosa que tampoc no ajuda. Cal deixar clar que ara per ara la variant principal encara és la britànica, però sí que hi ha la preocupació doncs, que aquesta Índia en una setmana ha doblat els contagis, doncs, que vagi creixent de manera exponencial i a veure què passa.
Però, Sergi, la pregunta que ara també li traspassaré al Dani Arbós. La gent que es contagia, perquè clar, recordem que el Regne Unit té el 68,2% de la població, té una primera dosi de la vacuna. És gent que ja havia rebut la vacuna o és gent que no estava vacunada? Tenim aquestes dades? En aquest cas, la sanitat anglesa ha donat informació al respecte?
No ha donat aquestes dades en si, però sí que el que estan dient és que el que volen fer justament en aquests clústers, en aquestes ciutats on està afectant aquesta variant Índia, és oferir més vacunes. Per tant, ells entenen que la vacuna sí que continua funcionant, no? De fet, ja el que han fet ja aquesta mateixa setmana és enviar més vacunes cap allà i també fer-la arribar a potser sectors de la població que doncs, pel que sigui, per qüestions culturals o pel motiu que sigui, doncs no han anat a vacunar. No? I de fet han fet una campanya de fer fulletons amb llengües hindi i gujarati doncs, per evitar això, que algunes comunitats puguin quedar excloses i per tant es converteixin en clústers. Però d'entrada el que es creu, el que es diu aquí de moment, és que sí que la vacuna funcionaria i que per tant seria gent no vacunada.
Dani.
Sí, després també hem de recordar que la vacuna no protegeix protegeix menys de la infecció. O sigui, el que serà interessant veure les properes setmanes, per exemple, una cosa que ha passat al Regne Unit és que ha baixat moltíssim la mortalitat. Hem de pensar que el gener-febrer morien unes 1.200 persones al dia i ara estem en unes 10 al dia, eh? O sigui, una baixada del 99%. Ara hem de veure si aquest augment de contagis es tradueix en els propers dies en un augment d'ingressos als hospitals i acaba traduint-se en un augment de morts, o no, o es queda en un augment de contagis perquè la vacuna hi fa efecte, no? Que és el que s'espera que passi. De fet, alguns estudis fets en laboratori semblen indicar que les vacunes funcionen també contra aquesta variant, no? Recordem que tu pots agafar el virus, si estàs vacunat pots agafar el virus, però és molt, molt, molt poc probable que desenvolupis la malaltia greu, que és el que t'interessa. I també, com deia el Sergi, és molt interessant la reacció del govern de els llocs aquests on s'ha vist que han augmentat més els casos, anar a vacunar al màxim de gent possible perquè estiguin protegides, no? I així no haver de fer passes enrere en aquesta desescalada.
Doncs estarem pendents del que passi en els propers dies, per no parlar de la Índia, que allò està, ara mateix a l'Índia està totalment desbordat, veurem quina incidència té a Gran Bretanya. Sergi Forcades, moltíssimes gràcies.
Adéu, que hagi bé, bona tarda.
Tot això, la variant Índia, atenció, perquè ja està present a 44 països, Espanya inclosa, amb 27 casos registrats. S'ha detectat un brot de coronavirus amb aquesta variant entre 7 tripulants d'un vaixell que està confinat al port de València. No sé com ho valora el Dani Arbós, però la sensació és que sempre repeteix el mateix model. Arriba un cas, arriben dos casos, ens els mirem com una cosa excepcional, una cosa fins i tot, què diria jo,
sí, anecdòtica,
sí. I de cop i volta ja no és un, sinó són set, de cop i volta de set passem a 14, i això es va multiplicant, i tinc la sensació que estem una mica les mateixes, no? La variant Índia, que la teníem a la Índia, doncs ja la tenim repartida per 44 països.
Sí, perquè en un món tan connectat i tan globalitzat i on, en el fons, tan poca gent està vacunada, doncs, evidentment, una variant que apareix, no és que aparegui, sinó que es detecta en un país concret, doncs és molt fàcil que s'acabi escampant. No? A més, si és més contagiosa, doncs és més fàcil que s'escampi, és el que fan a aquestes variants. En aquest sentit, hem d'estar atents. És curiós, per exemple, el tema del vaixell. Ara, una de les coses que es vol fer és vacunar, sobretot, doncs, a mariners, amb la vacuna de Janssen, que és només d'una dosi, perquè són persones, doncs, que és difícil trobar-les al mateix lloc i poder-los posar les dues dosis amb les setmanes que toquen, perquè un vaixell, on conviu molta gent en llocs tancats, és un lloc on el contagi doncs és molt fàcil, no? Per tant, sí que és molt interessant, doncs, que poder vacunar, per exemple, a tota la gent que treballa en vaixells. A veure, per ara el que sabem és que el que podem dir és que sembla que aquesta variant és més contagiosa. No sembla que sigui, de moment, no hi ha prou estudis que certifiquin que sigui més agressiva, ni que s'assalti les vacunes. Per tant, de moment, hem d'estar tranquils. El que hem de fer és, doncs, que les autoritats vacunin el que estan fent, quan el màxim de gent possible, perquè així el màxim de gent possible estarà protegida i, per tant, també no haurem de fer passos enrere i també estar molt atents a com s'escampa aquesta variant i les altres que sortiran, perquè fins que no tinguem, doncs, pràcticament tota la humanitat vacunada, doncs cada persona que tingui el virus és una fàbrica possible de noves variants, no? Els virus són unes fotocopiadores de si mateixos, però defectuoses, van fent moltes variants, pot ser que alguna d'aquestes doncs sigui més contagiosa, com és el cas, i per tant, fins que no estigui quasi tothom vacunat, doncs ens anirem trobant que, com dius, Toni, aniran sortint variants i variants, i haurem d'estar alerta, sobretot les autoritats sanitàries.
Que, per cert, no sé com valores que els Estats Units deixaran que la gent vacunada deixi de portar les mascaretes als interiors. Però, clar, la pregunta és com saps que aquella persona està vacunada?
Exactament. Això jo trobo molt agosarat, d'una banda, pel que dèiem, primer, perquè una persona vacunada no vol dir que no pugui transmetre el virus, vol dir que no tindrà la malaltia de manera greu. Per tant, seria recomanable, sobretot en interiors. Jo sempre he defensat que als exteriors no té cap sentit que duguem mascareta, i per tant seria una de les primeres mesures per tornar a la normalitat que s'haurien de prendre. Sí que als interiors ho veig molt agosarat, i després l'altra cosa és si tu vas a un restaurant, a un bar, o vas al metro, no? si això s'implantés i dir, no, escolti, pues ara els vacunats no cal que duguin mascareta, tu t'has de refiar que la persona que està al teu costat sense mascareta està vacunada. Però
una cartilla, això s'arreglaria amb una cartilla de vacunació.
Sí, però vostè va al metro o a l'autobús i anirà preguntant a tothom que no té mascareta que li ensenyi la...
Sí, senyor.
Bueno, vostè, sí,
senyor.
Però...
Sí, senyor.
Pots penjar aquí una acreditació, com si estiguessis en un congrés.
Una medalla.
Una medalla de que portes la...
No, en un congrés, allò que portes, que els que van a congressos els encanta passejar-se per Barcelona amb la credencial perquè
els carteristes els detectin més ràpid.
Voy con la cartera llena, els estan dient.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, vas amb això i estoy vacunado, com si fos...
I el senyor Santa Susana falsificaria aquestes coses per anar-les repartint.
Bueno, o si no, pots fer un pas més, que és el que fan al mal bestiar, que ens marquin el cap.
Claro, els gats capats, els hi fan un tall a l'orella.
Bé, el mateix.
Jo, abans que ens facin un tall a l'orella...
Bueno, el tall a l'orella que li facin a vostè, eh? A mi ja me'l van fer un dia,
sí?
A mi ja me'l va fer un dia
una
perruquera i ja me'l va fer. Sí, em va tallar l'orella, concretament.
Veus, clar.
Jo crec que sangra molt l'orella.
Sí?
Molt.
Com que és, jo, el tema aquest de les mascaretes a l'interior, crec que a més, com que és una mesura que no té cap cost per les autoritats sanitàries, doncs jo crec que el mantindran també més temps i que serà de les últimes coses que farem, treure'ns la mascareta en interiors.
Sí,
és
perquè,
una de les,
escolta,
és de,
hem una fet unes últimes... compres, ara tenim tota la gamma de colors de les mascaretes, això s'ha de gastar, eh? Sí. Si et costa una pasta, les has d'haver utilitzat, les mascaretes.
Hi ha experts que diuen que tot el 2021 no ens la traurem, clar, la mascareta, que anirem fent vida normal, però que la mascareta és...
Jo l'obligaria sempre.
Hem fet una inversió de mascaretes i ara què hem de fer?
Bé, el que diu senyor Marcelí, també s'ha vist una gran reducció d'altres malalties que es transmeten també pels mateixos canals. Doncs, des de la grip fins a, per exemple, ha baixat molt els nens petits que tenen doncs, molts virus respiratoris que es contagien i doncs, això els hospitals
doncs
que
vida.
Diuen... Bé, tampoc. Aquí, clar, hem de trobar el risc-benefici, perquè és també és un incòrdin amb la mascareta.
Abans que marxi, el Dani Arbós, volia... Es veu que li ha de fer la clenxa a vostè.
A mi?
Amb una cosa que va dir dels plataners, concretament.
A qui
me l'estudia? Sí, ara li farà.
No, un aclariment sí, només... Sí. Perquè jo recordo que... a més, és una cosa que no és només vostè, sinó molta gent. Hi ha la confusió del pol·len dels plataners.
Aquell borrissol.
Tothom ho diu.
Aquell borrissol que...
Que se't posa la gola i
se't fega. No, és un ros!
Y luego queda fatal, porque la gente se piensa que tiene el coronavirus. Exacto. Me cojo una tapa de todo, el otro día me cojo una tapa de todos en el Aldi.
Però, perdona, et quedes com a sense veu i tot, eh? T'escanya.
T'escanya, t'ofega. I l'altre dia, perquè portava aigua, per sort, em va salvar, és que comença a ofegar-te.
És horrorós.
I comences a tossir i fins i tot et fa mal totes les extremitats.
Bueno, escolta, però que us agafa.
Sí, perquè és un atac de tos.
Sí, nena.
A mi se m'ha arribat a estrangular la pròstata.
Mira que no sea un invento también de un laboratorio chino.
Ja, mira,
jo l'únic que volia dir és que això no és el pol·len. O sigui, que tothom parla del pol·len dels plataners i el pol·len dels plataners és una altra cosa.
El
pol·len dels plataners, que sobretot té els seus punts al març, als seus pics, és el que pot provocar al·lèrgies. A Barcelona, per exemple, que hi ha molts plataners, s'han intentat reduir, doncs provoquen moltes al·lèrgies, però el pol·len no el veiem, és molt més petit, es transmet per l'aire i el que ara... provoca aquesta tos, aquestes, doncs, a vegades...
Sí, és una catifa que sembla corpus. Sembla que estiguem a corpus.
Amb el que el senyor Marcelí va dir que es faria coixins, això és el fruit, no? O sigui, recordem allò de les abelles, de la pol·linització, que agafen el pol·len. Per tant, el pol·len és una cosa del mes de març, i aquest pol·len, doncs, no és el que veiem nosaltres, doncs per l'aire va d'uns arbres a l'altre i es fan uns fruits, i els fruits són els que, al cap d'un any, ara estem veient, doncs els fruits de l'any passat, són els que el que provoca aquesta pols que veiem pels terres de moltes ciutats, sobretot de Barcelona, on hi ha molts plàtans. Però això que se'ns posa a la gola no és el pol·len, sinó que és el fruit del plataner.
Per favor.
I que a més és una infructescència, o sigui, és una agregació de petits fruits, però això ja una cosa massa tècnica. Però són les llavors, entens, senyor Marcelí?
O sea, que... Mira,
a mi m'és igual
pol·len,
que siguin les llavors, que sigui... Que sigui
no, però que no és el pol·len, simplement és el
és
fruit.
És igual. Això...
Moment.
No és igual.
No, que digo que lo del pol·len es como cuando los árboles hacen el amor. Y lo que se nos mete en la garganta sería el bebé.
Sí, a veure... perquè el que seria ja el fruit seria la llavor per fer-ne un altre.
El fruto de tu vientre, Jesús.
Sí. Bueno, va. Doncs que sapigueu que, si us esteu ofegant pel carrer, li heu donat la culpa al fruit del plataner i no al pol·len.
A mi m'ha arribat a entrar amb mascareta i tot.
Sí.
I ens entres en...
Això vol dir que si t'entra això també et pot entrar el coronavirus. Això vol dir que no portes la mascareta ben ajustada.
Toma!
Home, a mi també. Vols que m'ho pegui o què?
No, però a mi també m'ha passat i penso, doncs això és que no...
Tu ara t'acabes de contradir, perdona. Sí. Jo t'estic escoltant molt atentament i acabes de dir fa una estona que he pensat, ui, això és políticament incorrecte. Has dit que tu consideres que per anar per l'aire lliure no cal mascareta.
Correcte.
Jo el que faig, quan vaig pel carrer, me l'afluixo una mica perquè necessito respirar, perquè si vaig caminant...
Si te l'ajustes bé l'entrada...
Sí, home, clar, bueno, mira, no, si no morirem tots,
sí, els plataners on són? Al carrer o dins de casa?
Però,
no. És que també, a veure, d'Arbós, és que et diré d'Arbós, perquè és que ets, una pecúnia.
Amb això dono raó, li dono la raó al senyor Marcelí.
Una pecúnia.
Ah.
No, sí, a veure, si després t'ajustes la mascareta ben ajustada, en entrar en lloc, cap problema. L'únic que la gent que no se l'ajusta, si li entra el borrissol aquest i s'ofega, vol dir que...
Però és que
no
t'entres pels ulls! Pels ulls entres, sí, perquè sí, està tot...
Jo estic no, i quan fa tant de vent, jo clar, quan fa molt de vent...
Jo estic a un tris, ja, a un tris de fer-me unes ulleres sense graduació.
Sí, 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 sí.
No, no, sense, per anar pel carrer, perquè entra el pol·len...
Però, per cert,
no és pol·len,
el fruit.
Els que sigueu de Barcelona, no trobo que els darrers anys fa més vent? Jo crec que és un tema que s'ha de tractar.
Sí,
abans no feia...
No feia de vent, abans.
No feia tan vent a Barcelona. Sí,
sí. Bueno, és que deu ser el canvi climàtic.
Se'ns han desviat, però fa molt vent. Sí.
Ell ho ha acabat,
i aquí ho deixarem, va, que són les 6 i 8 minuts. Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anava a dir-te que jo també trobo darrerament que veig equips de neteja que passen amb el carro, però no recullen res.
La meva senyora, amb aquest...
Al carrer, va, la persona que neteja, el professional que neteja, van amb la ràdio, a tota màquina, van caminant, però penso, doncs que no s'atura. O sigui, jo crec que fa el camí... Tot el camí de la ruta que té,
ja està.
Però no para en cap moment.
Bueno, perquè potser el metge li ha dit camini.
Sí.
Perquè fa molt de vent, home, i tot va damunt de vall i no es pot agafar res.
I després l'equipament, Fomento de Construcciones y Contratas, que són els que tenen la concessió, que els hi canvien els equipaments, ja, els equips, perquè estan les furgonetes, que ja... No, és que ja estan, que no van,
No, no tiren.
He vist persones
empenyent la furgoneta.
Sí. Aquestes elèctriques, sobretot. Se'ls han acabat la pila. Arbós, moltíssimes gràcies.
Vinga, bon cap de setmana.
Igualment.
Bon cap de setmana, noi.
Igualment.
Vagi bé.